Cope Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa i acompanyats per Poli Hernández, aquí al control. Els desitgem avui una bona festa de Sant Antoni, perquè aquesta data podem dir que és assenyalada en el calendari de Benicarló, de Vinaròs, dels Ports, del Perelló, d'Ascó, de Flix i de tantes i tantes poblacions que avui en aquelles són festa local. En aquelles també estan portant a terme moltes activitats per recordar aquesta figura de Sant Antoni que va viure d'una forma austera i que lògicament va trobar-se amb Déu. Un estil de vida que el va costar al Senyor. Segurament que la seva vida, la vida de Sant Antoni, ens pot fer reflexionar a tots, encara que ens queda a tots nosaltres aquesta idea d'aquest patronat de Sant Antoni com a el patró dels animals. I avui moltes poblacions aniran a beneir, i aquest cap de setmana també, els seus animals, per a que Sant Antoni pugui acompanyar-los, els pugui també donar un lloc important dintre de la creació, com així ho són. Per tant, avui la temàtica la tenim ben clara, la festa de Sant Antoni Abat. I continuem, perquè hem dit abans que estem en una setmana especial. Setmana especial doblement, per una part perquè estem a punt de començar, ne parlarem la setmana que ve, les festes dels sants diocesans, però per una altra part perquè venen aquí un seguit de festes molt tradicionals, molt, en aquest cas, compartides a les nostres terres, a les nostres comarques, i que lògicament doncs això fa que haguéssim de parlar de les festes més importants que estem ja a punt de celebrar. Dos d'elles, jo diria. La primera, la de Sant Antoni. I la segona, en aquest cas, la de Sant Sebastià. En el cas de Vinaròs, que és festa grossa i que l'ermita espera a molta gent. Però la de Sant Antoni és una de les festes que sí que assoleix d'una forma més universal molta part de la nostra diòcesi, especialment dels Ports, també especialment de la zona nord del Bisbat i també de la zona centre litoral, el Perelló, per exemple, no? Per tant, no deixen d'haver moltes parròquies, moltes poblacions que participen en aquesta celebració tan concorreguda, popular i cultural. I com sempre, demanem la col·laboració a un col·laborador quasi nostre, perquè és el senyor Eduard Blasco, que ens acompanya al llarg d'alguna jornada, parlant de missions, per exemple, o parlant d'alguna tradició dels Ports, i entre elles també la de Sant Antoni. Senyor Eduard Blasco, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Un any més estem preparats per a viure Sant Antoni, no sé si?
Això pareix, sí. Preparats per a les jornades principals de Sant Antoni. Perquè les celebracions ja van començar la setmana passada,
Uh-huh.
Perquè, clar, els pobles, la gent ha de poder anar als Sant Antonis que convingui i la gent se torna per poder tots celebrar o fer la mateixa celebració.
És el primer que li anava a dir, una festa de Sant Antoni que no es lliga només a un dia, sinó a diverses jornades.
M'he avançat, efectivament, sí. Ja la setmana passada a Castellfort i a Olocau van començar unes celebracions que se fan a tot arreu de la comarca dels Ports i a molts altres puestos, com vostè ja mateix ha relatat perfectament. Sí.
I podem dir que hi ha una de les festes que és la que s'emporta a la palma de la mano o no? Totes estan per igual?
Home, sempre cada un celebra en més efusió la del seu poble, De totes maneres, sempre n'hi ha una que li han donat molta més fama, més reconeixement, com seria la del Forcall, encara que mantenint elements pareguts a tots els pobles, sí. I el Forcall, per exemple, pues, se farà la celebració este cap de setmana, naturalment. A més, curiosament, el dia Sant Antoni cau en divendres, i el mateix divendres doncs hi ha diverses celebracions, les dues més importants, la del Forcall, i també celebra Morella este cap de setmana, juntament amb alguns altres puestos del Volpat. Sí.
Parlàvem, com molt bé vostè deia, d'elements, una festa que té uns elements que bàsicament en molts de pobles són molt comuns. Quins serien els elements de la festa de Sant Antoni?
Bé, l'element insubstituïble, imparable, és la barraca, la foguera, la mateixa foguera, i el fet de les botargues, els dimonis, que segons alguns estudiosos ens estan parlant del renaixement del foc, pel foc, element cristianitzat en principi, però només cal recordar que la mateixa nit de Pasqua, en la litúrgia cristiana, es renaix del foc i de l'aigua, no? Mm-hmm. Vostè com a capellà ho coneix molt millor, i celebre la festa començant en una foguera a la porta de la iglesia, suposo.
Exactament.
En mediodía, el espejo. Cope, estar informado.
Bé, doncs allò que seria com la festa de la primavera, ara tenim el renaixement des del solstici d'hivern. Molts estudis ho han volgut relacionar amb això, i també tot el tema del fer, del nàixer, de la mare terra que dona la nova vida, no? Bueno, tot això, que és una possibilitat, al voltant de Sant Antoni. Sant Antoni, pobre home, pues, que va tindre la seva vida allà al desert de a la vora del Nil, al desert d'Egipte, i una vida de santedat. Per tant, aprofitant determinats elements, mos porten a que Sant Antoni és un model en les nostres vides, i sempre un element que apareix és la benedicció dels animals i la missa, normalment del matí del dissabte o del diumenge, en funció de quin és el poble. Foc, més Sant Antoni, renaixement a la vida i a la vida de la fe, que també és un nou renaixement.
Per tant, Déu-n'hi-do, no?, perquè s'ha sabut, si més no, acompanyar molt bé aquesta figura de Sant Antoni, que alguns elements són pràcticament pagans, no?, però que poc a poc han anat cristianitzant,
sí,
d'alguna forma.
Sí. I al final, per a nosaltres què és? La part pagana de renaixement? No, hem de mirar quin és l'ensenyament que ens dona Sant Antoni, la fidelitat a la fe, a la senzillesa, a apartar-se del món de consumisme i de festa que podia haver disfrutat, com ens diu la celebració de la seva vida. Jo passava i vaig sentir aquell evangeli que me deia ven tot el que tens, dona-ho als pobres i vés-te'n a un altre lloc i viu senzillament i del que Déu te doni. Sant Antoni ho fa. Sant Antoni se'n va a una vida eremítica, i tot això ens ha d'ensenyar a que el nostre món de consumisme, pues, l'hem d'eliminar, l'hem de canviar, i hem de viure més com Sant Antoni va viure, que al final és l'exercici evangèlic de vida senzilla i en donació als altres.
No sé si hi ha alguna població, aquí sí, ara en parlarem, però no sé si hi ha alguna població que representa la vida de Sant Antoni, perquè és cert que, si més no...
Sí. La vida de Sant Antoni és molt curiós perquè se representava a molts de puestos, a molts de pobles, i de fet es va representant. De fet, les dades haurien de ser actualitzades, però s'han fet al Bocau, a la Mata, a Morella, a Forcall, i també a Cintorres se'n fa una escrita recentment, perquè sempre s'ha buscat l'ensenyament que ens pugui portar Sant Antoni. Hi ha un text molt interessant escrit probablement a principis del segle XVIII, probablement per un tal Carlos García d'Orsinos, probablement, i que en mínimes variacions s'han anat representant a molts de pobles, tots evidentment no, però a molts de pobles de la comarca, que ensenyaven la vida de Sant Antoni en dos parts. Una part que és quan ell era un senyor poderós, ric d'Alexandria, i com es convertís, és en castellà, i es tenia espirituada vil mixtura. Bé, i passant ell per la porta de l'església va sentir l'evangèlic el crida a la conversió. I la segona part, que representa Sant Antoni al desert, on està tentat per tot tipus de dimonis. El dimoni del poder, dels diners, el de la carn, que se li presenten belles senyores. I ni així he pogut hacerlo pecar, diuen a l'obra, no? I és una mostra de com hem d'actuar nosaltres. També posteriorment, a Cintorres, es va escriure una obra més actualitzada, ja en un llenguatge natural, en valencià, i més pròxima a les nostres realitats, no? Però es continua fent a cada poble quan se pot i n'hi ha suficient gent com per a poder representar-ho. Cal mirar concretament els diferents programes, però si es va representant, i és molt interessant les formes de fer-ho, perquè també quan el senyor Sant Antoni era un ric alexandrí, hi ha alguns professors que el venen a representar com si fos medieval o del renaixentista. És un anacronisme històric absolut. Molt curiós, molt bonic, sí.
Ha arribat fins aquí, a Tivenys representarem aquesta obra de Sant Antoni.
Ah, que... mira, quina, la nova, la vella, una
la nova, que va venir, de, com vostè molt bé diu, no?, d'aquestes comarques dels ports, i que després doncs se va fer la seva pròpia traducció amb els seus arreglos, fugint per una part dels anacronismes i per l'altra pues, incloent paraules més d'aquesta...
Pròpies, no?
Exactament, exactament. Per tant, sí. És una tradició que en alguns llocs ha calat i no sé si ha calat, jo crec que no, els famosos tres toms que, per exemple, es faran al Perelló.
I... A veure, parlar dels tres toms al final és parlar una mica de la benedicció dels animals i parlar de demanar la intercessió de Sant Antoni per tal de que tota la vida del camp sigui bona i per tot l'any que ara estem entrant. En conseqüència, es podrà dir tres toms, es podran fer tres voltes, es podrà fer una volta diferent, però una benedicció d'animals i un demanar la intersecció, en el fons, és el mateix al final. Lo dels tres toms és en alguns pobles de Catalunya donen tres voltes a una plaça, etc. I és cridaner, com la mateixa nit que se celebra el Sant, a molts de pobles se fa la processó dels animals en la benedicció. Són els tres toms, o un tom o una processó. Al final té el mateix significat de buscar la intercessió.
És una forma d'acostar, si més no al poble, aquesta festivitat de Sant Antoni, que lògicament bueno, fa de que cadascú la visqui i la vegi de formes molt diferents, com més o menys ho estem veient ara, no? Estem sí. explicant la festa de Sant Antoni, però lògicament cadascú, cada poble, l'acaba celebrant de formes diferents.
Pues sí. De fet, és això, buscant l'adaptació i buscant què és el que més pot acabar cridant l'atenció a la gent de cada lloc. A la gent de cada lloc. Molt, val la pena. I val la pena que al voltant de Sant Antoni siguem capaços d'asserenar-nos una mica, siguen una celebració eucarística o siguen una benedicció o siguen un moment d'estar al camp, per repensar la nostra vida i dir, jo, devot de Sant Antoni, o que busco la festa de Sant Antoni, com he d'actuar per poder ser conseqüent i que no siguin unes festes simple i merament exteriors, sinó que m'arriben al cor i em facin canviar.
Doncs això és el que esperem i el que compartim en aquesta festa de Sant Antoni, que com molt bé deia el senyor Duart, doncs seria més que important i interessant que hi hagués molta gent que pogués compartir aquest desig. Esperem que així sigui i que molta gent que hi participa i que va a veure aquesta festa de Sant Antoni doncs pugui no només participar, sinó que els pugui parlar aquest missatge que es dona en aquesta festa, que no deixa de ser un missatge per canviar el cor, com en el seu dia també el missatge de l'Evangeli va canviar el cor de Sant Antoni. Senyor Duart, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i un altre dia parlarem de més temes, per exemple, la nova pastoral que s'està aportant a la comarca dels Ports, que és molt interessant, però...
Sí, però haurem d'esperar una temporadeta.
Clar,
una temporadeta en l'objectiu de que la cosa es sente i no sigui quasi com ara una declaració d'intencions, sinó hi ha una realitat que ompli els nostres pobles davant de la situació de despoblament i de manca sacerdotal.
Com a vostè el tenim cada 6 mesos, més o menys, ho marquem a l'agenda i no pateixi que li trucarem segurament per a compartir amb vostè, si més no, aquest neguit, no?, que està sorgint i necessitat, més ben dit. I lògicament serà un moment també per a veure els resultats d'aquesta nova pastoral que es porta a terme a la comarca dels Ports.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies i fins la propera, si Déu vol. I a tots vostès, adeu. Amb aquestes paraules convidant-los a conèixer la festa de Sant Antoni, els diem adeu-siau. És el moment ara de deixar-los amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda, bona festa de Sant Antoni, que avui és la festivitat, i també el diumenge, si Déu vol, ens tornarem a trobar amb tots vostès. Bona tarda.
De vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Des del passat dia 18 fins al pròxim 25, festa de la conversió de l'apòstol Sant Pau, els cristians de diferents esglésies i confessions ens unim per celebrar la setmana d'oració per la unitat dels cristians. En un món en el qual les divisions entre les persones moltes vegades s'accentuen, el fet que les diferents confessions, que sentim el pes dels distanciaments que han anat apareixent entre nosaltres al llarg dels segles, ens unim a pregar, és un signe que ens ha de portar a pensar que no podem resignar-nos a acceptar les divisions i enfrontaments entre les persones, els pobles i les esglésies, com quelcom inevitable. Per això l'oració en comú és en primer lloc una expressió de que no volem acceptar que allò que ens separa és definitiu i que anhelem arribar a superar-ho. En demanar al Pare el do de la unitat, no expressem únicament un desig humà, sinó que ens unim a l'oració que Crist li va dirigir abans de la seva passió i la fem nostra. En l'oració sacerdotal que trobem en el capítol 17 de l'Evangeli de Joan, el Senyor expressa en forma de pregària les motivacions profundes que l'han acompanyat durant tota la vida i que també porta en el cor en el moment en què morirà. Ell va viure i va morir per a manifestar el nom de Déu i d'aquesta manera dur a terme l'obra que li havia encomanat i així el Pare seria glorificat. En el moment en què durà a compliment la seva missió, demana pels seus deixebles i per tots els que creuran gràcies al seu testimoniatge perquè siguin un. En demanar junts el do de la unitat, fem nostre un anhel profund del cor de Crist. En aquesta oració, el Senyor ens recorda que és la unitat el que possibilitarà que el món crega. La relació entre la unitat i l'evangelització és molt profunda. La missió de l'Església, ens ha recordat el Concili Vaticà II, és ser signe i instrument de la unió de l'home amb Déu i de la unitat de tot el gènere humà. Per això tots tenim el deure de treballar perquè la família humana arribi a convertir-se en família dels fills de Déu. Les divisions no són sol un antitestimoniatge, sinó quelcom que contradiu la naturalesa més profunda del que ha de ser l'Església i l'essencial de la seva missió. El lema que ens acompanyarà enguany és una frase del llibre dels Fets dels Apòstols, en la qual Sant Pau descriu com ell i els qui es dirigien a Roma van ser acollits pels habitants de Malta després que naufragués el vaixell en el qual viatjaven. Ens tractaren, diu Pau, amb una humanitat poc corrent. Gràcies a aquesta hospitalitat en un moment de dificultat, les tensions entre ells es van superar i el missatge de l'Evangeli va arribar a Malta. L'acolliment mutu i l'ajuda fraterna en moments de dificultat és el que fa possible superar els prejudicis que ens incomuniquen, que creixi la germanor entre nosaltres i que el missatge de l'Evangeli es difongui en el nostre món. Per això us convido a participar en la pregària ecumènica que celebrarem divendres que ve en la parròquia de l'Ampolla, juntament amb altres cristians que no pertanyen a l'Església Catòlica. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent.